Bon dia. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desallotjament forçós de l'antiga presó de la ciutat. La justícia l'ha autoritzat i es farà efectiu aquest mes de juny. Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que està formada pel Consistori i la delegació del Govern, per dissenyar el dispositiu per desnonar les persones que encara no han sortit de manera voluntària tres mesos després d'iniciar-ne el procés. Segons el bala de Palma, Jaime Martínez, en aquests moments hi ha 80 persones que viuen a l'antiga presó.
Instarem a que hi hagi més desallotjament voluntari per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com us dic, és un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada.
El Batlle també ha assegurat que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local els dimecres, dia 3 de juny. I avui també són notícia les educadores de 0 a 3 anys. Ahir, hora baixa, prop d'un miler es manifestaren a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autonòmic propi. Les educadores han anunciat també una nova convocatòria de vaga. Serà dia 16 de juny.
La concentració més nombrosa va ser a Palma i va començar a les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya. A la mateixa hora, 150 treballadores d'escoletes es van manifestar a la plaça Pare Camps d'Es Mercadal i al passeig Vara de Rei a Eivissa.
I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat per als 5.000 estudiants de les Balears.
A partir de les 9 del matí, els estudiants faran els exàmens de disseny, geografia i de química. També avui s'examinaran de català i filosofia, així com d'altres matèries de modalitat. La primera jornada de proves va acabar sense incidents ni sorpreses per als alumnes.
En el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit pues, a només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava. I els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
I el Parlament reprova el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
Tots els partits, excepte Vox, han criticat el projecte. Tot mentre l'ENS aeroportuari es defensa, assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep n'estaven informats. La directora de l'aeroport, Marta Torres, diu que l'ampliació de l'aeròdrom cerca adaptar-se a la normativa europea.
A fer comentaris també se les presento de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
I un home de 73 anys mor ofegat en el calor de ses llisses a Peguera, a Calvià.
Va passar ahir quan l'home va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes van iniciar el suport vital bàsic abans que arribassin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
I de la política, pendents de la intervenció avui del president espanyol Pedro Sánchez al Cercle d'Economia de Barcelona, això després que ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquivés la proposta de Junts per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo, una idea que el govern espanyol ha qualificat de cinisme. Vos explicarem a partir de les 7:40 minuts i abans a les 7:35 en els esports. Vos contaran també que les jugadores mallorquines de la selecció espanyola esperen que el divendres l'estadi de Son Mos presenti un pla absolut. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, Patri. Harry i Lucía Corrales han demanat el suport de l'afició per rebre la visita d'Anglaterra. El combinat espanyol juga la primera posició del seu grup en vista a la classificació pel Mundial del Brasil de l'any que ve. L'equip de Sonia Bermúdez farà avui el seu tercer entrenament a la ciutat esportiva de Son Bibiloni i al programa Esports 3 a partir de la 1:05 parlarem amb la portera que t'acoll. I en ciclisme al Giro femení, la quarta etapa va deixar moltes sorpreses. La cronoescalada de 13 quilòmetres va tenir una guanyadora destacada, Anna van der Breggen. Mavi Garcia, la ciclista mallorquina, va acabar a la posició 23 i és 19a a la general.
I pel que fa al temps, continuen les temperatures elevades. Avui, que també s'activa l'avís groc per mala mà a Menorca i al nord-est de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encara tindrem un valor elevat en el termòmetre, però així tot tindrem una refrescada bastant important. Ja no esperen tenir un valor tan elevat en el termòmetre com aquests dies anteriors. La causa la tenim en una entrada de vent de gregal, un vent que ha bufat amb força en aquestes primeres hores, tot i que a partir del migdia començarà a afluixar. Això sí, ens provocarà tota una sèrie de canvis. Començant per la temperatura, tindrem aquesta disminució, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 25 i els 29 graus. D'altra banda, també provoca una alteració marítima principalment al nord de cada una de les illes, on predomina la forta maror. Més enllà d'això, esperant que ja a partir de demà tinguem una certa recuperació d'un valor més elevat en el termòmetre i també unes condicions marítimes una mica més tranquil·les. I d'altra banda, quant al cel, esperant també tenir un augment dels núvols a partir del migdia, sobretot entre Mallorca i també a les Pitiüses. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus al Port de Sol, 20 a Sa Pobla i 21 a Son Carrió. A Menorca, 20 graus a Cal en Bosc i 21 a Mahó. I a les Pitiüses, 22 graus a Sant Francesc i 23 a Eivissa.
I també són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5 minuts, en Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Toni Escanelles, Cristina Boussà i Neus Pericàs. Començant.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desnonament de l'antiga presó. Ara la justícia ja ha autoritzat el consistori a dur a terme el desallotjament forçós d'aquesta infraestructura que es farà efectiu aquest mes de juny. Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat amb la presència de la delegació del govern per dissenyar el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després que es començés el procés. En té tots els detalls Carme Moreno.
El bala de Palma, Jaime Martínez, ha dit que de les 226 persones que el mes de febrer vivien a l'antic edifici, encara en queden 80 i espera que els habitants que encara no han partit se'n vagin de manera voluntària.
Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós, perquè voluntàriament també desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos, i després, pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble, pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
El primer edil ha insistit que no té constància que les persones que viuen a l'antiga presó hagin anat a viure a altres punts de l'illa, i ha dit que moltes han partit de Mallorca, algunes cap a altres països de la Unió Europea, segons Martínez. El primer edil també ha assegurat, com en altres casos, es donarà una solució residencial a aquelles persones que ho necessitin i compleixin amb els requisits.
L'Ajuntament disposa de places per poder accedir, però han de complir, com tots, pues, una sèrie de condicions, i són els serveis socials els que marquen aquestes condicions.
El bala de Palma assegura que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local. Una vegada no quedi ningú a l'antiga presó, l'edifici serà tapiat i es reforçarà la videovigilància per evitar una nova ocupació, com va passar fa una dècada. D'altra banda, l'àrea d'urbanisme de Cor redacta el projecte per construir al recinte més d'un centenar d'habitatges.
Precisament al barri palmesà de Santa Catalina s'ha executat el desnonament d'un pis. L'afectada és una dona de 65 anys, víctima de violència de gènere i malalta, i assegura que no té cap alternativa residencial.
Pilar ha abandonat el pis on residia des de fa 14 anys i diu que de moment haurà de viure en un hostal. Tot apunta que el propietari actual va comprar el pis sabent que hi vivia algú i assegura que ara el necessita per viure-hi amb la seva parella.
Las administraciones no me dan una solución de vivienda desde el año 2010, víctima de género. Vueltas y vueltas, papeles, ventanillas, sacando una niña de 16 años que tiene ahora 32, sola.
Lo compré en enero. Yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final.
Finalment, el desnonament s'ha produït de manera pacífica.
També s'ha produït sense incidents la sortida obligada dels darrers ocupants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria a Eivissa. L'Ajuntament retira les que encara hi queden abandonades.
La majoria dels que hi vivien no n'eren els propietaris, sinó que pagaven a partir de 400 euros mensuals de lloguer. Expliquen que l'amenaça de l'Ajuntament de multar els residents amb fortes sancions els ha fet decidir a partir sense esperar un desallotjament judicial. Alguns expliquen que ja han trobat lloc en altres assentaments i n'hi ha que fan plans per anar-se'n de l'illa perquè el poc que guanyen no els compensa com per viure.
I nou propostes opten a formar part del futur parc de lloguer social de Menorca, més de la meitat a Mahó. El termini impulsat pel Consell per captar blocs de pisos va acabar aquest diumenge.
Es tracta de propostes per adquirir pisos a edificis plurifamiliars i ampliar el parc públic d'habitatge social de l'illa. En acabar el termini, obert dia 13 de maig, s'han presentat 6 ofertes a Mahó, 2 a Ciutadella i una a Ferreries. Són en total 53 habitatges. Alguns dels blocs oferts en té una vintena. Adolfo Vilafranca és president del Consell de Menorca.
15 dies s'han presentat 9 blocs, 9 edificis i, per tant, copa l'expectativa que teníem posada. No? Un dels requisits serà mirar la distribució i veure d'intentar cobrir tota l'illa i no centrar molt només en un municipi.
El Departament d'Habitatge comprovarà que els immobles estiguin desocupats, que siguin edificis complets i si es troben en construcció o formen part d'una comunitat de propietaris per comprovar si són viables. La compra dels pisos es finançarà en càrrec als romanents de tresoreria de la institució.
Jo destacava amb els titulars, però d'un miler d'educadores de 0 a 3 anys a les Balears s'han manifestat per reclamar un conveni autonòmic propi. Anuncien una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny. A Palma, la concentració en centenars de persones va començar. A les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya, a la mateixa hora, 150 treballadores d'Escoletes es varen manifestar a la plaça Paracamps d'Es Mercadal i al passeig de Vara de Rei a Eivissa.
Diuen que una educació digna passa per millores salarials, la regularització de les ràtios i l'equiparació del calendari escolar amb altres etapes educatives. La portaveu de la xarxa 03 és Noelia Jiménez.
Donar les gràcies a les famílies, a totes les famílies que han vengut amb infants. I el que sí volen dir com a xarxa és que ens escoltin, que estem cansades de que estiguem en un sector que mai ens volen mirar.
Ahir, inicialment, tenien prevista una vaga, però la Conselleria de Treball va advertir d'un defecte de forma i es va desconvocar. Les educadores, però, asseguren que estan animades per continuar amb les protestes.
Vindicam unes condicions laborals molt més dignes i també un decret de mínims que ja fa així com està. Vull dir que mos escoltin, que fa molts anys que anem darrere tot això.
Un sou més alt, una baixada de ràtios i, sobretot, una equitat i totes per tenir-se com seria.
Com sentíem, una de les reivindicacions més destacades és la de rebaixar el nombre d'infants per aula. La portaveu de la xarxa 03 a Menorca, Laia Coll, explica per què.
Decret 23-20 marca 20 infants per 40 metres quadrats. Quan, si mos miram, el decret que hi ha, per exemple, per les gallines, seria una gallina per 4 metres quadrats. Estem xerrant de persones i com no hem de reivindicar això.
De manera paral·lela a les mobilitzacions, patronals i sindicats han acordat constituir una comissió negociadora per parlar del conveni autonòmic dilluns a la Direcció General de Treball.
I el conseller d'Educació, Antoni Vera, defensa la gestió de l'actual executiu, afirma que s'estan donant respostes a les reivindicacions històriques del sector i acusa l'esquerra d'haver provocat la situació actual. Ho ha dit durant una intervenció al Parlament en resposta a una pregunta de la socialista Amanda Fernández.
Vos deman perdó en nom del govern anterior d'Esquerres, en nom d'ells. En segon lloc, senyora diputada, donam resposta a les demandes de les educadores fent una esmena a la totalitat en el sanchisme i a l'amandisme, perquè els seus problemes són fruit d'estàndem Sánchez-Amanda.
I encara de l'educació. Els estudiants afronten avui la segona jornada de selectivitat. A les 9 tornaran a les aules per fer les proves de disseny, de geografia i de química. També avui s'examinaran de català i de filosofia. Són gairebé 5.000 els estudiants que s'han presentat en aquestes proves d'accés a la universitat que enguany tenen novetats com és més control dels dispositius electrònics i l'aprovació de sancions.
Els estudiants tornen a les aules amb bones sensacions. Després de la jornada d'ahir, el 58% fan les PAU al campus de la UIB a Mallorca. Expliquen que en general les proves no han tingut gaire sorpreses i que eren assequibles pels qui havien estudiat.
Al final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit pues, a només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava i els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
Enguany les proves tenien novetats, com ara sancions, a més control en els dispositius electrònics a les aules amb l'ús de detectors de radiofreqüència. Els estudiants ho veuen amb bons ulls perquè diuen que fer trampes pot determinar la nota final.
Em sembla bé perquè hi ha gent que fa trampes i la seva nota no és real.
També hi ha canvis en el sistema de gestió de les dades de correcció. La vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa a la UIB, Cristina Moreno, explica que s'utilitza una nova aplicació informàtica.
Enguany tenim dos sistemes de lectura. El sistema clàssic de codi de barres. El que passa és que les lectures ja estan obsoletes i estem treballant en un projecte per una aplicació informàtica que començam a emprar enguany per fer més àgil la correcció. Això vol dir que hi ha un codi numèric, hi ha dos codis, el codi de barres i el codi numèric.
Els estudiants finalitzaran els exàmens a les 7 del vespre en unes proves que acabaran demà dijous.
Són ara les 7 i 16 minuts, fem una pausa i després anem fins al Parlament.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Cambra Autonòmica rebutja per unanimitat la campanya publicitària que l'aeroport de Palma associava a Mallorca amb el turisme d'accessos. A més, la Cambra també ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa.
La majoria de la Cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el Ministeri de Transports en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Durant el debat, el PP ha defensat que l'ampliació prevista a Eivissa va més enllà d'una simple millora de les instal·lacions. El diputat i president del Consell, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació.
Eivissa necessita connectivitat, necessita un aeroport segur, modern i eficient, però no una megaestructura aeroportuària.
Els socialistes també han rebutjat una major capacitat de l'aeroport i el diputat Àlex Pitaluga ha culpat el PP de la privatització d'AENA.
Sí, reclamam a AENA que rectifiqui, però vostès haurien de tenir memòria. El 49% privat d'AENA el va crear el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy.
Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha carregat tant contra el PP com contra el PSIP i ha denunciat el model de gestió de l'ens aeroportuari.
Basta ja de cinisme. Són vostès que gestionen els aeroports. Per què volen ampliar l'aeroport? No facis manes, convencis seus.
Vots ha estat l'únic partit que ha defensat el projecte aeroportuari. La diputada Patricia de las Heras ha criticat el que considera discursos antiturístics.
Ahora nos llega el PP Balear a colonizar competencias estatales con los mismos argumentos. Contención turística, sostenibilidad ambiental y crecimiento cero. Si es que parece un discurso salido de la izquierda.
La reprovació del ministre Puente i del responsable d'AENA ha sortit endavant amb el vot en contra del PSIP, que ha acusat el PP d'utilitzar el debat per atacar el govern espanyol.
I de la seva banda, AENA assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats del projecte de reforma de l'aeroport d'Eivissa i que no s'hi varen oposar. A més, l'ens aeroportuari insisteix que l'ampliació d'Escodolà només cerca adaptar l'aeròdrom a la normativa europea i millorar-ne la seguretat d'Animanau.
AENA diu que el 27 de març va traslladar a l'administració local i autonòmica un esborrany de la reforma sense rebre'n cap oposició. Marta Torres és la directora de l'aeroport d'Eivissa.
Hacer comentarios, también se les presentó de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano per la que hayan manifestado objeción.
El projecte preveu edificar 170 metres per ubicar noves portes d'embarcament pels vols amb destinacions fora de l'espai Schengen, majoritàriament els del Regne Unit, que arriben a registrar fins a 10 operacions simultànies. En una altra zona s'aixecarà una sala VIP més gran. És de nou Marta Torres.
No hay ningún objetivo que tenga que ver con el cambio en la capacidad del aeropuerto, ni con ampliaciones que tengan que ver por capacidad. Insisto que es una actuación cuyo objetivo principal es modernizar la infraestructura, mejorar la experiencia del pasajero, pero sobre todo hay actuaciones que ahora veremos que vienen muy ligadas a un cumplimiento normativo.
Segons Aena, les obres previstes no impliquen un augment de la capacitat que mantindria un topall de 10 milions de passatgers anuals. Ara comença la fase de redacció de projecte i les obres està previst que comencin l'any 2030.
I els turistes que arriben a Menorca en creuer gasten una mitjana de 27 euros per persona en comerços locals, una despesa que és pràcticament la meitat de la que fan a la resta de les illes. Segons les dades publicades per l'Institut Balear d'Estadística, els creueristes gasten 50 euros de mitjana tant a Mallorca com a Eivissa, Excel. Camarasa.
Aquí a Menorca, la meitat i la tendència és a la baixa. Fa 3 anys, el 2022, la despesa era de quasi 29 euros i mig per turista. Entre els motius que poden causar aquesta diferència hi ha el fet de si el creuer inicia o bé acaba el viatge en un port concret o si fa només una escala. En el cas de Menorca solen ser escales de poques hores. També hi influeix si el paquet turístic és de tot inclòs o no. Miquel Camps és coordinador territorial del GOP.
Doncs moltes vegades són tot inclòs, i si ho tenen fàcil, la gent torna a dinar en el creuer. Són els cas d'esport d'amor, és especialment fàcil perquè els creuers queden aferrats a la ciutat, diguéssim. Baixant les escales ja estàs en el barco, no? Si, per exemple, quedassin a l'altra banda del Cos Nou, potser a la gent li faria més gràcia tornar allà i gastarien en els restaurants, no? Però aquesta proximitat probablement fa que la despesa gran se faci en el creuer i no a la ciutat. No?
L'any passat Menorca va rebre 100.000 turistes en creuer, en un centenar d'escales, totes a Maó, excepte una que es va fer al dic de Somblanc. La despesa total dels creueristes que l'any passat van viatjar a l'illa és, per tant, de 2.700.000 euros.
Iberostar Cuba Hotels i Resorts s'ha desvinculat de la gestió de 12 hotels a l'illa de Cuba. Iberostar pren aquesta decisió després que Gaviota, la cadena hotelera controlada pel grup d'administració empresarial, hagi estat assenyalada pel govern nord-americà per ser propietat de les Forces Armades de Cuba.
La retirada d'Iberostar, anunciada a través del turoperador argentí Sudameria, ha cobrat plens efectes des del dia 1 de juny. Iberostar mantendrà, però, la seva presència a Cuba a través d'establiment d'altres grups turístics no vinculats, això sí, a l'exèrcit, entre ells Kubanacan i Grup Carib.
I en pla inici de la temporada turística, el mes de maig, l'atur ha baixat a les Balears prop d'un 7% interanual i deixa el nombre de desocupats en els 23.600. Segons les dades que ha publicat el Ministeri de Treball, les illes han guanyat més de 48.000 afiliats al maig i superen els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta dels serveis.
Pel que fa a la desocupació, els perfils no varien. Els més nombrosos són el sector serveis, seguit de la construcció, la indústria i l'agricultura. Per sexes, són majoria les dones i les dades també mostren que un de cada cinc són estrangers.
Els sindicats insisteixen que més no vol dir millor i lamenten que a les Balears cada vegada hi ha més gent fent feina però més precarització. Són la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, i Pedro Ma, secretari general d'UGT.
Està més preocupada en crear discursos de criminalització de les persones treballadores en lloc de treballar per crear llocs de feina de qualitat.
Creem riquesa i creem ocupació a canvi de què? A canvi de què, si la gent ha de viure a caravanes? No és una anècdota, no és que estiguin simplificant o caricaturitzant un problema, no, és que és real.
La gran patronal, la CAEP, destaca les dades laborals de les Balears i només posa un emperò que la contractació és un 3% inferior a la del mes de maig de l'any passat. En canvi, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assenyala una paradoxa, que la situació laboral és tan bona que s'està convertint per a ells en un problema.
Un problema perquè hi ha una manca importantíssima de treballadors i treballadores. Estem xerrant que a les quatre illes només hi ha 23.000 persones cercant feina, que en una economia com la Balear és una xifra absolutament ridícula. Ja aquestes darreres setmanes, diferents empreses de diferents sectors estan trobant molts de problemes per poder contractar personal.
Mentrestant, la consellera de Treball fa una valoració molt positiva de l'actual situació i discrepa amb els sindicats pel que fa a la qualitat de l'ocupació balear.
Catalina Cabré destaca que 3 de cada 10 nous contractes signats a les Balears varen ser indefinits i a temps complet, una proporció que duplica la de la resta de l'Estat. També apunta a una millora del poder adquisitiu.
La inflació ha estat d'un 3,1% el 2025 i la pujada salarial el 2025 ha estat d'un 6,3%. Per tant, a Balears, el salari puja més, bastant més, que el cost de la vida, la qual és una molt bona notícia.
I per la mare dels treballadors dels metges, les Balears continuen sense resultar atractives per als futurs facultatius residents. Només un dels 4.000 primers aspirants que han escollit plaça mira enguany ha optat per fer la seva especialització a les Balears, segons dades del Centre d'Estudis del Sindicat Mèdic de Granada.
I aquesta anàlisi revela que la majoria dels candidats amb millor puntuació continuen concentrant-se a les grans ciutats i hospitals de referència. Madrid encapçala aquest rànquing amb 847 places escollides pels primers 4.000 aspirants, seguida de Barcelona, després València, Sevilla i Múrcia. Aquestes dades destaquen les dificultats de les illes per captar i per retenir, sobretot, professionals sanitaris, especialment per factors com el cost de l'habitatge, la insularitat, les condicions laborals, qüestions que els sindicats mèdics denuncien des de ja fa anys.
I un home de 73 anys ha mort negat al calor de ses llisses a Peguera Calvià.
Va passar ahir quan un grup de persones el va treure de l'aigua. Va ser llavors que banyistes i socorristes varen iniciar el suport vital bàsic abans que arribassin els equips sanitaris. El SAMU 061 es va traslladar fins allà on va trobar el pacient en aturada cardiorrespiratòria.
I l'expolicia de Son Servera, condemnat a 7 anys i mig per intentar matar la seva dona ofegant-la amb un mocador i que el 2024 va fugir a Tailàndia, ha ingressat a presó. Una informació que ha avançat avui Diari de Mallorca i Última Hora, que Vetres ha pogut confirmar.
Recordant que l'home va ser condemnat per un fets ocorreguts l'any 2018, però el 2024, en conèixer la condemna, es va arrencar la polsera antimaltractament i va escapar al país asiàtic, allà on romania des de feia 2 anys. Fa uns dies, els agents el varen interceptar a l'aeroport de Madrid i varen decretar el seu ingrés a presó immediat.
I també s'ha decretat presó provisional i sense fiança per un home acusat de diversos delictes a Mó, entre ells introduir el canó d'un arma detonadora de fogueig a l'interior de la boca d'una persona per motius de tràfic de drogues.
Tot va començar quan la Policia Nacional va detectar que duia a terme tràfic de xix a un habitatge familiar del barri de Fort de Loda, a Mó. Se l'acusa d'un presumpte robatori en força a 9 trasters de la comunitat veïnal, així com agressions i coaccions a veïns. També denúncies de veïns per presumptes violacions de domicili a través d'una terrassa i amenaces de mort amb armes blanques i fogueig, a més d'obligar-los a fer transferències econòmiques.
I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7 i mitja. Repassam ara les portades dels diaris. Aquí a les Illes venen centrats en educació i en política, avui amb poques coincidències de temes.
És així, cada portada va a la seva, però en temes que comanden. Sol passar, sobretot, després de sessions parlamentàries, que es parla molt de política. Última Hora, per exemple, obre amb la fotografia de les protestes dels educadors de 0 a 3 anys que van prendre ahir, diu, als carrers. Entès que Trump manté les hoteleres mallorquines en tensió pels edificis que tenen a Cuba, com Xerraon fa just una estoneta, i que assegura que són objectius militars. Diari de Mallorca, en canvi, prefereix el titular del Parlament per dir que reprova el ministre Puente i el president d'Aena. També ho han dit la fotografia, en aquest cas, per la pau, per l'antiga selectivitat. Els digitals tampoc coincideixen perquè Mallorca Diari explica el desallotjament que es farà de l'antiga presó, de les 80 persones que encara hi romanen, o que Baleares posa el crit al cel perquè un institut va prometre millor nota de català als alumnes que s'aprenguessin i que cantassin la Balanguera. Ara Balears diu que la meitat dels inversors que financien macroparcs solars a les illes són residents, no són estrangers, i Just Davall parla de la debacle a les oposicions dels docents. Tornem a l'educació i amb les crítiques als tribunals que els corregiren. Pel que fa a les pitiuses, el periòdico d'Ibiza assegura que per primera vegada que Aena s'escuda per fer la reforma de l'aeroport d'allà, d'Ibiza, a les exigències de seguretat. En canvi, el Diario d'Ibiza prefereix educació de nou i posa la foto de la selectivitat i un titular d'una petició de condemna de 14 anys per violar una pacient a l'hospital de Can Misses. El Menorca, per la seva banda, diu que més de 1.500 migrants ja són en vies de regularització, però la imatge és també per la pau i parla dels nervis dels aspirants a universitaris.
I també de política en parla la premsa estatal amb molts de titulars similars als de la premsa balear.
Sí, perquè això de les hoteleres, que afecta especialment a les illes, i en parlàvem fa just una estona, també ho du El País a la seva portada. El Mundo continua amb el cas que ha fet l'expresident president Zapatero, diu que vol anul·lar proves. D'ell diuen que ha estat esborrat del cercle de poder del chavisme. Ho diu l'ABC i La Vanguardia per la seva banda. El que explica és que Alberto Núñez Feijóo rebutja negociar amb Puigdemont, tal com li va demanar aquest, per dur endavant una moció de censura contra el govern de Sánchez.
Segons per les 7:30. Són ara les 7:30. Resumim les principals qüestions d'actualitat d'aquest matí de dimecres. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma aprovarà avui el desallotjament forçós de l'antiga presó de la ciutat. La justícia l'ha autoritzat i es farà efectiu aquest mes de juny.
Demà dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que està formada pel consistori i la delegació del govern, per dissenyar el dispositiu per desnonar les persones que encara no n'han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar-ne el procés. Segons l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, en aquests moments hi ha 80 persones que viuen a l'antiga presó.
Instarem a que hi hagi més desallotjament voluntari per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com us dic, és un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada.
Assegura que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local.
I avui també són notícia. Les educadores de 0 a 3 anys, a Llora Baixa, prop d'un miler, es manifestaran a diferents punts de les Balears per reclamar un conveni autonòmic propi. Han anunciat també una nova convocatòria de vaga per dia 16 de juny.
La concentració més nombrosa va ser a Palma i va començar a les 6 del capvespre a la plaça d'Espanya. A la mateixa hora, 150 treballadores d'Escoletes es van manifestar a la plaça de Pare Camps d'Es Mercadal i al passeig de Vara de Rei a Eivissa.
I avui és el segon dia de les proves d'accés a la universitat a les Balears per als 5.000 alumnes de les Illes.
A partir de les 9 del matí, els estudiants faran els exàmens de disseny, geografia i de química. També avui s'examinaran de català i filosofia, així com d'altres matèries de modalitat. La primera jornada de proves va acabar sense incidents ni sorpreses per als alumnes.
En el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit pues, només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava. I els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
I el Parlament reprova el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
Tots els partits, excepte Vox, han criticat el projecte. Tot mentre l'ens aeroportuari es defensa, assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep n'estaven informats. La directora de l'aeroport, Marta Torres, diu que l'ampliació de l'aeròdrom cerca adaptar-se a la normativa europea.
Hacer comentarios, también se les presentó de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
I un home de 73 anys mor ofegat en el calor de ses llisses a Peguera, a Calvià.
Va ser ahir quan l'home va ser tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes van iniciar el suport vital bàsic abans que arribassin els equips sanitaris, ja que l'home es trobava en aturada cardiorrespiratòria.
I de la política, pendents de la intervenció avui del president espanyol Pedro Sánchez al Cercle d'Economia de Barcelona.
Això després que ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquivés la proposta de Junts per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo. Una idea que el govern espanyol ha qualificat de cinisme.
I avui parlant del sector primari, en concret de tondre ovelles, una activitat necessària però que de cada vegada dona menys beneficis.
Fins i tot es considera com una despesa per determinades explotacions per les dificultats per donar usos a la llana. D'aquí uns minuts serem en directe a Vilafranca per parlar-ne.
I pel que fa al temps, continuen les temperatures elevades. Avui també i activat avís groc per Malamà, Menorca i el nord-est de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui, tot i que tornarà a fer calor, esperant notar una baixada important dels termòmetres. Tot això de la mà d'una entrada moderada de vent de gregal, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 25 i els 29 graus. D'altra banda, aquesta entrada de vent també farà que al nord de les illes la situació marítima sigui bastant més complicada, marcada per la forta maror. I tot i que a primeres hores el vent encara bufarà amb força, a partir del migdia començarà a afluixar tot el territori. I a tot això li haurem de sumar també un augment dels núvols, principalment entre Mallorca i les Pitiuses, també a partir de les hores centrals. Ara mateix tenim a Menorca 20 graus a Alaior i 21 a Ciutadella. A les Pitiuses, 22 graus a Santa Eulària i 23 a la Savina. I a Mallorca, 19 graus a Bunyola, 20 a Petra i 21 a Santanyí.
Informatiu matí. Esports.
7:35 minuts, encetam els esports. La selecció espanyola completarà avui el seu tercer entrenament a Mallorca abans de la gran cita d'aquest divendres. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, l'equip de Sonia Bermúdez va preparar ahir a porta tancada el partit de classificació mundialista que divendres les enfrontarà Anglaterra a Somos, una sessió en què les mallorquines Patri Jarro i Lucía Corrales van atendre als mitjans de comunicació. Les dues futbolistes van explicar el que suposa per elles tenir l'oportunitat de preparar i disputar un partit tan important a casa davant la seva afició i a l'estadi de Somos. Són Patri Guijarro i Lucía Corrales.
Ojalá fuese el último partido, sería ya la puntita de emoción, pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como el siguiente partido. Muy, muy emocionante, me alegro de que sea en casa un partido tan, tan bonito, tan, tan especial. Me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
Estoy súper contenta. En el final, lo que di por nosotros, es un orgull que ahir que venguin aquí a l'entreno a veure'ns, a que mos criden el nostre nom. És un orgull, crec que és el més guapo que té el futbol.
Les dues futbolistes no s'amaguen i reconeixen la dificultat del partit de divendres davant Anglaterra. Ho deixa clar Patri Guijarro.
Ahora volvemos a competir, nos disputamos el estar en un... clasificarnos a un mundial directamente, entonces yo creo que ya ahora, ya a partir de ayer, ya progresivamente estamos muy metidas en Inglaterra.
Per la seva part, Lucía Corrales ha fet una crida a l'afició perquè divendres Son Moix s'ompli de gom a gom i es converteixi en un autèntic fortí per a les campiones del món.
Hombre, és que jo crec que no ho he dit. No hi ha partit més guapo perquè vingui la gent a veure el partit i que vengui a animar-nos, que a nosaltres ens fa falta. I de veres que serà un partit super, super xulo i que guanyarem per ells.
Idò, divendres a l'estadi de Son Moix serà el moment de la veritat i ho podreu viure en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre. I com dèiem, avui la plantilla farà el tercer entrenament a Son Bibiloni i a partir de la 1:05 del migdia el programa Esports 3 parlarem amb una de les jugadores més destacades del combinat espanyol, la portera mallorquina Cata Coll. I qui també s'entrena és la selecció masculina. Els homes de Luis de la Fuente continuen preparant-se a Las Rozas en vista el seu debut mundialista. Espanya s'enfrontarà a l'Iraq, a Riazor, en el darrer partit amistós abans de posar rumb cap als Estats Units. El porter del Mallorca, Leo Román, no viatjarà cap a Nord-Amèrica, però sí que podria debutar demà com a internacional absolut amb la selecció espanyola. És el jugador del combinat espanyol, Pedro Murro.
Tenemos una presión, pero yo diría que es una presión muy, muy bonita, ¿no? Porque detrás de ti tienes todo un país, ¿no? Con esa ilusión, como he dicho antes, y yo pienso que también ellos se merecen una gran alegría por parte de nosotros, ¿no?
Hi ha un futbol sala, l'Illes Balears a Palma se la juga demà al play-off pel títol. El d'Antonio Vadillo necessiten guanyar el Manzanares al Palau Municipal d'Esports de Son Moix per plantar-se a les semifinals en un tercer i decisiu partit que començarà a les 7:30 del capvespre. El programa Esport 3, Charuto, va deixar clar que l'equip és conscient del que hi ha en joc i que demà necessiten fer un gran partit per seguir vius en la competició.
tenemos una pequeña ventaja de estar en casa con nuestra afición, pero tenemos que entrar enchufados y concentrados para hacer un gran partido y defender mucho. Y creo que los goles van a salir al natural. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que defender mucho porque es un equipo que ataca mucho. Manzanares tiene mucha buena calidad individual. Y es eso, es intentar minimizar los errores y hacer un buen partido y clasificar a las semifinales.
I demà partit decisiu que començarà a les 7:30, Palma Futsal, Manzanares, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. I en bàsquet han començat els play-off pel títol de l'ACB, ahir derrota del Madrid per la mínima, 97-98 contra el Tenerife. El jugador menorquí Sergi Llull va jugar 6 minuts i no va notar cap punt. I en el segon partit disputat ahir dels quarts de final, victòria còmoda del Barça. El conjunt català se va imposar a la pista de l'UCAM Múrcia per 61-91. I en ciclisme, el Giro femení, la quarta etapa, va deixar moltes sorpreses. La cronoescalada de 13 quilòmetres va tenir una guanyadora destacada, Anna van der Breggen, que va volar en la pujada i es va convertir en la nova líder de la classificació general. Quant a les mallorquines, Mavi Garcia va acabar en la posició 23 i és 19a a la general a 3 minuts i 53 segons de la líder, i Marina Grau, en una prova que no era la seva especialitat, va acabar a 9 minuts de la guanyadora. Avui 5a etapa i arriba la muntanya.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41. Fem una pausa.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Passen ara 42 minuts de les 7 del matí. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha avançat que aquesta setmana començarà a convocar les comunitats autònomes per parlar del model de finançament en cadascuna. Les Balears ja han mostrat el seu rebuig a fer una negociació bilateral.
El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que s'ha de debatre de manera multilateral a través del Consell de Política Fiscal i Financera, i ha qualificat la iniciativa de cortina de fum per desviar l'atenció de la situació política que viu actualment el govern espanyol.
No té credibilitat que el govern d'Espanya ens diga ara que ara vol fer un sistema de finançament quan el govern s'està desmoronant inundat de corrupció? Realment sorprenent. Per altra banda, la posició del govern de les Illes Balears en relació a la reforma del sistema de finançament no ha canviat ni un mil·límetre. Nosaltres diem no.
El ministre Arcadi Espada demana a aquelles comunitats que han mostrat el seu rebuig a trobades bilaterals que reflexionin.
Se m'ocorren tres coses per no querer dialogar con el gobierno. Primera, que no tienen modelo. Segundo, que lo que priorizan no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova. Y en tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor. Es que iguales son las tres juntas.
Això quan el govern espanyol ha anunciat que les Balears rebran aquest 2026 gairebé 3.170 milions d'euros de bestretes pel sistema de finançament. És gairebé un 6% més que l'any anterior.
I passen davant del govern espanyol per recórrer la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears.
El Consell de Ministres ha aprovat sol·licitar a Pedro Sánchez la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat, ho ha anunciat la portavou del govern estatal, Elma Saiz, després del Consell de Ministres.
Quiero anunciarles que el
Gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
La derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears es va aprovar al Parlament el 10 de març amb els vots de PP i Vox. Recordem que el govern estatal ja ha recorregut derogacions similars com Aragó, Cantàbria o el País Valencià, mentre el cas d'Extremadura encara s'està negociant. Aquí, a les Illes, el govern no entra a valorar aquesta decisió de l'Estat. Sí que ho han fet el diferent grup polítics. El Partit d'Esquerra, de fet, han aplaudit el recurs, mentre que Vox ho considera antidemocràtic.
I la Comissió de Primàries de Més Part Mallorca ha proclamat les candidatures per les eleccions del 2027. Lluís Apesteguia i Maria Ramon lideren la llista al Parlament, mentre que Miquel Oliver i Marta Català opten al Consell de Mallorca. David Pujol i Xiscamir encapçalaran la candidatura de Més per Palma a les eleccions.
L'objectiu, segons diuen, és enfortir la formació i construir una candidatura d'esquerres àmplia i unida per fer front a les polítiques de PP i de Vox. Un projecte on també aposten per la implicació del teixit associatiu de la ciutat. Xiscamir i David Pujol expliquen els propòsits que es plantegen.
La nostra no és una aliança improvisada. Fa molts anys que col·laborem i compartim espais i projectes. I sempre, crec que sempre hem tingut el mateix objectiu, que ha estat teixir xarxes i tendir ponts.
Pretenem fer partíceps a tots els partits d'esquerres, però també volem anar molt més enllà. Voldríem que tota aquesta gent que participa en els moviments socials, teixit associatiu, la gent que dinamitza els nostres barris, la gent que dona vida a Palma, hi participi.
En tots els casos s'ha presentat una única candidatura per institució que haurà de ser ratificada després per la militància en una assemblea el pròxim 13 de juny.
I encara de la política. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ignora el repte que li ha llançat Junts per Catalunya de reunir-se amb el líder de la formació, Carles Puigdemont, a Waterloo per demanar-li directament el suport a la moció de censura que planteja per enderrocar el govern de Pedro Sánchez. El popular més promet retornar la decència al país amb ajuda o sense ella. Són paraules durant la seva intervenció al Cercle d'Economia de Barcelona.
No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
D'aquesta manera, Feijóo responia les paraules del número 2 de Junts, Jordi Turull, a Catalunya Ràdio.
El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
La portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán, rebutja aquesta proposta.
Yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado, que no se nos puede olvidar que Junts y el PNV sostienen al gobierno más corrupto de la historia.
Recordem que Feijóo també va convidar el PNV a participar de la moció, però la possible presència de Vox és per a ells una línia vermella. Lendakaries i Manol Pradales.
Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio estado de las autonomías.
I la ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha criticat la proposta de Feijóo.
Yo calificaría la actitud del señor Feijóo con dos palabras. Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país.
I enmig d'aquest intercanvi de retrets i de la possibilitat que l'oposició presenti una moció de censura, el president espanyol Pedro Sánchez intervé avui al Cercle d'Economia de Barcelona.
Serà la una del migdia en un diàleg moderat per la presidenta del Cercle, que és Teresa García Millán. Serà la darrera intervenció abans de la cloenda de la reunió del Cercle i quan el focus mediàtic precisament continua pendent de conèixer com avancen els detalls de la investigació pel cas Leire Díez, també del judici per la contractació del germà del cap de l'executiu central, David Sánchez, a la Diputació de Badajoz. Ahir, la testimoni va revelar que dies abans de la prova ja l'havien avisada que el lloc de feina seria per al germà de Sánchez.
I la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, haurà de declarar com a testimoni davant la jutgessa que investiga el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez, per la presumpta difusió de dades personals de dos periodistes. El Partit Socialista havia demanat la seva citació.
La magistrada considera que la seva declaració és necessària, proporcional i pertinent per esbrinar d'on va sortir la informació i la imatge dels redactors que Rodríguez va enviar a un xat de periodistes el març de 2024.
I pendents de com evoluciona l'incendi que crema el parc regional El Valle Carrascoy, a Múrcia, calcinat més de 110 hectàrees, des d'ahir migdia ja obligat a desallotjar habitatges i tallar carreteres. A primera hora d'avui es reactivaran els mitjans aeris per extingir el foc.
Des d'ahir uns 300 efectius hi treballen, la unitat militar d'emergències, l'UME i els efectius aeris i terrestres mobilitzats pel govern central s'han sumat als de la regió de Múrcia. El president de la comunitat, Fernando López Miras, explica que ja no hi ha perill per la població de Los Garres, on se varen haver de desallotjar 50 habitatges.
El fuego complicado, como digo, está abandonando de alguna manera Los Garres, está acaparando algo más de monte forestal y está avanzando hacia la alberca, pero no hacia la población de la alberca, hacia esa zona, hacia ese término municipal. Los servicios de emergencias están intentando controlar la situación, tienen la previsión del viento, es muy importante el trabajo que están haciendo los medios aéreos, de hecho, ya se está notando.
I és el segon dia de dol oficial a Callosa de Segura, la camp pel presumpte assassinat masclista d'una dona per part de la seva parella. Ahir hora baixa es va guardar un minut de silenci davant l'Ajuntament per expressar la repulsa contra la mort de Patrícia.
Han acudit desenes de veïnats, entre ells la batllessa del municipi, Maria dels Desamparts Serrano.
Nuestra ciudad está todavía en shock. Estamos consternados porque jamás hubiéramos podido imaginar que esto iba a ocurrir aquí. De hecho, todos los meses la Asociación de Mujeres nos reunimos aquí para acordarnos y recordar a las personas que han muerto por violencia machista. Y seguramente la próxima tendremos que encabezarla con Patricia.
Fets que varen passar ahir al domicili on convivien, i el presumpte agressor ha confessat el crim. L'home té 48 anys, igual que la víctima. Tenia denúncies prèvies per violència de gènere per part d'altres parelles. De confirmar-se com a crim masclista, serien 23 ja les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya enguany. Recorda'm que el 016 no deixa rastre la factura telefònica, tot i que s'ha desborrat de l'historial del mòbil.
I el Consell de Ministres ha aprovat l'Estatut Marc de Sanitat i s'ha convocat divendres a les comunitats autònomes al Consell Interterritorial de Salut. Entre d'altres millores, inclou reduir les guàrdies de 24 hores a un màxim de 17 i fixa les jornades setmanals a només de 45 hores.
Els sindicats mèdics consideren que el test és insuficient i mantenen la cinquena vaga setmanal a partir del 15 de juny, dia en què també han convocat una manifestació davant el Ministeri. La portaveu del govern espanyol és Elma Saiz.
Que una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no dependen ya del ministerio. Son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
I de l'exterior, ha estat una matinada d'atacs creuats a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat una estació de control terrestre a l'illa iraniana de Qeshem com a resposta, asseguren, a l'ofensiva de l'Iran llançada hores abans contra Bahrein i Kuwait. Aquest atac nord-americà, que ha estat contestat per part de la Guàrdia Revolucionària, ha escomès contra un buc estatunidenc a l'estret d'Hormuz.
Mentrestant, segons ha afirmat el president dels Estats Units, Donald Trump, continuen les negociacions amb l'Iran per l'ofensiva d'Israel contra el Líban. Sobre aquests atacs, de fet, les forces israelianes han admès haver causat danys a un hospital al sud del país del Líban. Washington, per cert, ha afirmat que Beirut i Tel Aviv avancen cap a un acord integral.
I en paral·lel, els Estats Units asseguren que l'ofensiva militar contra l'Iran ha debilitat de manera significativa les seves capacitats militars i ha obert la porta a noves negociacions.
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, afirma que Teheran està disposat ara a parlar sobre aspectes del seu programa nuclear que fins fa pocs mesos rebutjava abordar.
7:53 minuts, anem en directe fins a Vilafranca. Amb l'arribada de la calor és el moment de tondre ovelles. Just abans de l'estiu, entre els mesos de maig i juny, els ramaders esquilen els seus bes per evitar que els animals passin calor. Però aquesta és una activitat que, tot i ser necessària, no porta beneficis al sector de la ramaderia. Els usos de la llana com a material han anat minvant durant els anys, fins i tot s'ha arribat a qualificar-la com a despesa. Per parlar-ne una mica més, connectem amb la nostra companya Neus Pericasques a Vilafranca. Neus, bon dia. Què ens pots explicar sobre aquest material, la llana?
Hola, molt bon dia. Idò, així com comentes, la llana és un material que avui es pot considerar un residu, així com abans suposava un ingrés pels ramaders, ja que s'emprava per fer matalassos o fil, ara quasi que es pot dir que a vegades pot suposar una despesa. Els ramaders comencen a tondre les seves ovelles el mes de maig i enguany serà com a màxim fins al 15 de juny, però això no només suposa un cost extra pel tractament de la llana, sinó també pel temps que s'hi ha de dedicar. És per això que el sector s'ha hagut de reinventar, perquè al cap i a la fi la llana és un material que les ovelles no deixaran de produir. Per saber-ne més, som aquí amb Miquel Serra, tècnic de l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca. Senyor Serra, bon dia.
Bon dia.
Com és aquest procés del tondre?
Bé, és, tradicionalment, encara ara, s'agafen unes estidores, ara són com automàtiques o com elèctriques, que és com quan tu veus una perruqueria qualcú que el rapen, això és exactament el mateix, li passen les cotxilles molt arran de la pell i li van traient la llana. No té més secret.
I a dia d'avui qui és que s'encarrega de tondre les ovelles?
Bé, Jesús, es ve que abans com que se reunien entre ells i un dia anaven a allà un i un altre dia anaven a allà un altre, no? Per alleugerir la feina, per no haver d'envestir a guarda de 60 o 70 animals entre una sola persona. Pensa que ara hi ha aquesta introducció d'aquestes eines elèctriques, però abans se feia vestidora, se feia mà. I tondre un animal podia dur molt de minuts i acabava sent una feina molt feixuga.
I ara en parlàvem de que la llana s'ha pogut arribar a considerar despesa, però sí que...
Tenim alguns problemes amb aquesta comunicació. Amb Neus Pericàs parlàvem de tondre i parlàvem del material de la llana des de Vilafranca. Allà us explicàvem els problemes, no? Aquesta despesa que suposa la llana en un moment, en els mesos de maig i de juny, que és el moment de tondre ovelles. Neus, continuem amb aquesta conversa. Continuem encara amb aquests problemes de comunicació. Són ara les 7:56 minuts. Anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Protegits del sol per un tendal, absents del renou de la plaça d'Espanya, concentrats en la literatura, amb Jules Verne com a objectiu i na Marina com a guia. La Fira del Llibre de Palma va acollir ahir una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears. Parlem de 7 usuaris de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, Sandra Martínez.
Usuaris que són en Pau, en Juanma, na Isabel, na Joana, en Mateo, en Vicente i na Maite, que han canviat l'escenari per un dia. Ells cada dimarts es reuneixen per llegir junts i fer-ho en veu alta, amb llibres adaptats per facilitar-ne la comprensió i amb na Marina com a dinamitzadora i acompanyant.
Nació en Anques, en la costa atlàntica de Francia.
Prenem un moment. Aquest és el Julio Verne. Veieu la cara, eh? Sí. I va néixer, ho diu, a la costa atlàntica. Veieu, això és París, veus, això és França.
Oh. En aquests clubs ningú queda enrere. Quan és necessari s'expliquen els conceptes o les paraules i d'una setmana a l'altra s'asseguren que tothom segueixi el fil en una iniciativa que va començar a Suècia als anys 60 i del qual tots, més tard o més d'hora, podem acabar sent usuaris. Càtia Més, responsable d'aquesta iniciativa.
Fem feina en lectura fàcil de nouvinguts, en gent gran, sense hàbit lector, moltes dones s'apunten, en gent amb major deteriorament cognitiu, en gent amb Parkinson, que gent amb un nivell cultural mitjalt, però quan la malaltia està molt avançada, clar, perden, han perdut concentració...
Diu el mateix, però amb altres paraules, en Juanma, un dels membres d'aquest club, un jove que ja estimava els llibres, fins i tot quan no li resultaven fàcils.
A persones, a lo millor, que no tenen un hàbit lector, aquest tipus de llibres els hi ajuda molt a començar a llegir. També persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fàcil és una gran eina per tothom.
Frases simples, lletra grossa, els personatges necessaris, petits canvis que no lleven la força dels textos i que poden facilitar molt les coses.
Con estos libros pues voy entendiendo más que antes.
Que antes no lo entendía y no leía, así de claro. Y ahora pues hace más ganas, sabes más títulos y entiendes más lo que lees.
Yo me estoy aficionando molt a la lectura gràcies al Club de Lectura i a la Marina i als meus companys. I vull agrair al coordinador Balear, que és el meu centre de tallers també, que hagi muntat aquest Club de Lectura, perquè a mi me fa molt que facilitar per llegir i entendre millor.
Entendre per estimar, facilitar per donar a conèixer i lluitar també contra certs prejudicis.
Demà dijous, tant Tèntol com l'Aviador es faran en directe des d'allà.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suárez.